Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Novetats en el cas Jubany, el jutjat de primera instància de Sabadell ha decidit ho reobrir. La causa d'Anna Echeguibel, així com fer una anàlisi comparativa entre el seu ADN i les mostres trobades a la roba d'Helena Jubany quan va ser assassinada i que pertanyen a una dona. Això vol dir que Echeguibel, contra la qual es va arxivar la causa de manera provisional per falta d'indicis, recupera de nou la condició d'investigada. La decisió judicial arriba 24 anys després de l'assassinat de Jubany i molt pocs dies abans que prescrigui definitivament. A la plana política, PSC i Esquerra rebutgen que sigui racista la delegació de competències en immigració a Catalunya, tal i com assegura Podem, que demà tombarà la proposta de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. D'altra banda, els socialistes asseguren que el finançament singular respectarà els criteris de singularitat i ordinalitat, malgrat ahir el president Pedro Sánchez no va esmentar aquests conceptes. Sobre el tema de la decisió de demà al Congrés dels Diputats, escoltem la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, i el d'Esquerra, Isaac Albert.
No és racista i que nosaltres des del PSC valorem positivament que doncs, les competències en aquest àmbit es puguin arribar a ubicar-se en el traspàs al govern de la Generalitat.
No podem diferenciar a qui cedim les competències segons qui les gestioni, perquè si fos així, per nosaltres l'estat espanyol no en tindria cap. No hi ha cap argument, diguem-ne, polític que des de l'esquerra, des de la visió confederal de l'Estat, com per posar-se a la cessió d'unes competències a Catalunya, i ens sorprèn i sincerament creiem que s'equivoquen.
I les intenses pluges d'aquest diumenge han provocat també importants danys a Sant Jaume d'Enveja. Un dels punts més afectats ha estat l'escola, on van caure murs i teules del sostre. De fet, aquest dilluns al matí s'han hagut de suspendre les classes per garantir la seguretat de les persones. De moment, a hores d'ara, es desconeix quan podrà tornar a obrir l'escola. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local han desallotjat un campament il·legal ubicat en uns terrenys rústics de la carretera de Mataró a Llavaneres. La policia busca dos germans que van rellotjar al solar per muntar-hi un negoci il·legal. El van llogar per vendre, per conrear en aquest terreny, i van dividir-lo en parcel·les i el van convertir en un càmping. Ocupa d'unes 15 hectàrees. Segons han explicat algunes persones, els dos homes que busquen haurien marxat al seu país, al Marroc.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 22 de setembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, deixem enrere l'episodi de fortíssimes tempestes d'ahir, amb aquests registres que van passar dels 150 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Alt Penedès i de la comarca també de l'Anoia, i ens ha quedat un ambient sobretot més renovat i amb una temperatura que ha baixat d'una forma contundent. A hores d'ara el sol és dominant a moltes comarques, però no arriba a escalfar gaire. Sí que els núvols aquest matí eren més abundants al Prepirineu, la Catalunya central i també a l'Alt Pirineu, però gran part d'aquests núvols s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda n'apareixeran d'altres, de nuvolades, al Pirineu i cap a la banda de la Garrotxa, el Gironès i l'Alt Empordà. En aquestes comarques acabarem tenint algun ruixadet, però d'una forma local. A l'Alt Pirineu seran nevadetes, fins i tot les que cauran per damunt dels 2.000 metres d'altura, i molt més sol quan més cap al sud, amb més vent, sobretot a les comarques de Tarragona. En vista demà tornaran els ruixats, sobretot a la tarda, i alguns acabaran sent intensos a la costa de Barcelona i la de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la primera escola especialitzada en direcció de banda a Catalunya, que es troba a Badalona. Entrevistarem Miquel Rué, director de la Banda Simfònica de Badalona, i Juanfran Ballesteros, especialista en gestió de formacions universitàries i màrqueting musical. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar el que ha deixat el cap de setmana esportiu, i a partir de les 5 coneixerem el fotògraf santcugatenc Jordi Camí. Continuarem amb l'espai que dediquem a la ciència per respondre a la pregunta: pot la IA substituir professionals de la salut? Tindrem resposta des de Sabadell. I acabarem amb cultura i la Festa Major del Prat. Avui ens acompanyarà la seva pregonera, la Rosa Ribas. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, balanç positiu, malgrat la pluja de la 16a edició del Festival de Circ de Terrassa. La climatologia va obligar a suspendre les dues actuacions previstes per al diumenge. La decisió, presa a instàncies de la Protecció Civil, tenia com a objectiu garantir la seguretat tant del públic com dels artistes. La gala del dissabte, considerada el plat fort del festival, va omplir la plaça de l'Assemblea de Catalunya, convertint-se en un espectacle on la sorpresa i el talent es van combinar amb risc, humor i emoció i una bona dosi de bogeria. Conduïda per les pedets, les presentadores clau de la nit, la gala va desplegar una varietat de números que anaven des de rodes acrobàtiques fins a hula hops i quadrants aeris, garantint un ampli ventall de l'espectacle. A més, el festival va oferir tallers de circ dirigits a famílies i infants, una iniciativa que busca apropar les arts performatives als més petits i demostrar que, amb constància i esforç, aquestes pràctiques són a l'abast de tothom. Malgrat la necessitat d'ajustos, el Club d'Assaig, l'entitat organitzadora, va expressar la seva satisfacció per aquesta edició, la 16a, que es va poder realitzar 7 dels 9 espectacles programats. L'organització manté l'energia i el compromís per seguir creixent en futures edicions, treballant ja en novetats per a l'any vinent.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha tingut lloc aquesta matinada al barri de Can Llong. Els fets han passat pels volts a les 5 de la matinada quan els veïns de la plaça Còrdoba s'han despertat alterats pel soroll dels trets. De fet, el 112 ha rebut diverses trucades per part dels veïns, uns avisos que han activat els Mossos d'Esquadra que quan han arribat al lloc on s'ha produït l'incident estava tot en calma. Ara bé, els agents han trobat evidències del tiroteig i han localitzat restes de la munició. Els testimonis han explicat que els presumptes autors dels trets han fugit a tota velocitat en dos vehicles en direcció a la plaça Espanya. Malgrat que els Mossos han activat l'anomenada Operació Gàbia per mirar de localitzar-los, no ho han aconseguit. I per tant, encara no hi ha detinguts en relació als fets d'aquesta matinada a Sabadell. Tampoc no se sap quina està la motivació del foc creuat de la plaça Còrdoba. Tot i això, no consten ferits.
Gràcies, Júlia. I anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. 15 detinguts i 750 persones identificades amb més de 2.500 antecedents en el nou dispositiu del Pla Campai a la regió metropolitana nord, és a dir, a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. L'operatiu entre diferents cossos policials, que vol fer front a la multireincidència, es va posar en marxa divendres al migdia i va finalitzar la matinada de dissabte a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Al Barcelonès Nord es van interposar 60 denúncies per possessió d'armes blanques i 85 per incompliment de normativa i infraccions laborals en diversos locals. El dispositiu va tenir lloc simultàniament a diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des dels Mossos posen en valor aquest fet, ja que dificulta que els delinqüents es desplacin cap a altres municipis. Escoltem a Sergio Vilar, cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra de Badalona.
Estem fent a la mateixa hora a la Metro Nord, a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Metro Sud. El que busquem no és que el delinqüent es desplaci cap a un altre lloc quan saben que estem fent un dispositiu fort, sinó atacar la multireincidència de cop. Un altre objectiu és la transversalitat, és a dir, no només actuen Mossos, sinó que actuen diferents cossos policials i ens que són no policials d'alguna manera, no? Per exemple, a nosaltres avui vindrà Inspecció de Treball, esta seguretat privada també està convocada.
El balanç global del 8è Pla Campai és de 75 persones detingudes i 20 investigades. A més, es van identificar 4.600 persones que acumulaven un total de 12.450 antecedents.
Gràcies, Anna. I ara, pel que fa a l'actualitat del Prat, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Centenars de veïns i veïnes s'han manifestat aquest diumenge pels carrers del Prat contra la taxa de residus en vigor des del passat mes d'abril. La protesta ha sortit del de la plaça de Catalunya fins a la plaça de la Vila, a les portes de l'Ajuntament, on s'han penjat bosses d'escombraries i cartells contra el que consideren un impost injust i abusiu. Escoltem David García, president de Prat en Comerç i un dels organitzadors de la protesta.
Se está reivindicando que el tema de la tasa, ¿vale?, es abusiva y está solapada, porque aquí en el Prat de Llobregat, vale, llevamos pagando años pagando el TMTR.
L'organització fa referència a la taxa metropolitana que grava el tractament dels residus i que també es cobra a través de la factura de l'aigua. En el cas de la nova taxa municipal, és per la recollida i transports al municipi, una despesa que fins ara assumia el consistori, però que tal com recull la llei 7/2022 de l'Estat, des de l'abril és obligatòria als ajuntaments de més de 5.000 habitants. Tot i que els convocants reiteren que la protesta tenia un caràcter apolític, han participat la majoria de formacions a l'oposició, Partit Popular, Jóvenes y Pensionistas Decidimos, Vox, així com Junts, que s'han sumat a la petició de revisar o fins i tot suprimir la taxa.
Y la ciudadanía ha hablado y ha exigido que se recalcule la fórmula del impuesto. Estamos aquí porque consideramos que este impuesto, aparte de injusto, porque es una obligación de Sánchez, cuando no debería serla, está mal calculada.
Desde el partido estamos muy enfadados porque no hay derecho que doblen un impuesto y bueno, que se podrían rebajar en el IBI y en otras cosas más.
La medida de la tasa de basura no solo es abusiva, sino que es injusta. Injusta para las familias del Prat, para los autónomos y para las pequeñas empresas.
Som l'únic grup municipal que hem fet al·legacions a aquesta taxa, tant la ciutadana com la dels comerciants, que afecten a molta població i que creiem que és injusta.
Des de l'organització ja alerten que no descarten noves mobilitzacions o fins i tot emprendre accions legals contra la taxa.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Les fortes pluges d'ahir a la tarda i la impressionant tempesta elèctrica amb què van venir acompanyades van deixar algunes incidències al municipi de Castellà. El regidor de Seguretat i Protecció Civil, Pepe Leiva, ho explica així.
Vam tenir bastantes incidències. Vam tenir una incidència bastant important al carrer Tarragona, que vam tenir l'impacte d'un llampec a un edifici amb afectació a la façana, a la cornisa, que va caure un tros important i, bueno, vam tenir danys materials, però no vam tenir cap tipus de dany personal, però va ser potent. Després vam tenir també llavissades a carretera de Terrassa i algunes incidències a nivell de semàfors i enllumenat que durant el dia d'avui intentarem recuperar.
Com explica el regidor, la incidència més important va ser la caiguda d'un llamp sobre la cornisa i la façana d'un edifici del carrer Tarragona Cruïlla amb el carrer Gran Bretanya, que va provocar que caigués un tros important als baixos de l'edifici. El tros que es va desprendre era aproximadament d'un metre per un metre i va caure directament al terra. A la façana ha quedat al descobert fins i tot el forjat del bloc de pisos i a l'edifici es va traslladar un camió dels bombers.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
L'endemà de la celebració del centenari de la inauguració de l'estació de la Floresta, un grup d'habitants d'aquest districte de Sant Cugat van alçar la veu contra l'oblit històric al qual consideren que està sotmès al barri. Va ser la primera acció de l'Ateneu Popular de la Floresta, una entitat que tot just comença a caminar i que s'ha presentat aquest diumenge en una trobada que ha omplert l'Auref. L'habitatge, l'accés a l'atenció primària i la mobilitat són alguns dels àmbits en els quals aquest nou grup posa el focus. L'acte de presentació ha comptat amb la participació de l'alcalde de Marinaleda, un municipi andalús de poc menys de 3.000 habitants, que és un símbol de les alternatives socials i econòmiques als models capitalistes convencionals. El naixement de l'Ateneu Popular arriba després d'haver constatat les limitacions del Consell de Barri. Diuen que mai aconsegueixen una transformació radical, perquè la mateixa institució posa els mecanismes necessaris perquè això no passa. Ho ha comentat la membre del nou col·lectiu Xènia Amorós, que considera que cal anar més enllà. Sentim-la.
Volem una participació que sigui més efectiva que la que ens permet el Consell de Barri, no? El Consell de Barri té les seves funcions i la seva idiosincràsia, però nosaltres considerem que cal anar més enllà. I hem vist que en l'àmbit del Consell de Barri, que s'ha aprovat, no? S'ha aprovat d'espènyer els límits, no? De retirar els límits, d'empènyer-los fins al final, no es poden retirar més, no? Topes finalment amb la institució.
I per què un Ateneu i no una associació veïnal? Doncs segons la membre de l'Ateneu Popular, Sílvia Llombart, hi ha una tradició tanaista a Catalunya de classes populars amb voluntat d'acció, lluita, transformació, i ells des d'aquí no són una associació, són un Ateneu que vol aquesta transformació efectiva.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Badalona torna a situar-se al mapa cultural i musical de Catalunya amb una proposta pionera. La primera escola especialitzada en direcció de banda del país. Impulsada pel Conservatori, la Banda Simfònica de Badalona i la Federació d'Agrupacions Musicals de Catalunya, la iniciativa vol donar resposta a una necessitat creixent de directors formats en aquest àmbit. Marxem fins a Badalona per parlar amb Miquel Arrué, que és director de la Banda Simfònica, i amb Juanfran Ballesteros, especialista en gestió de formacions universitàries i màrqueting musical. A més, la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Miquel Arrué. Què tal, Miquel? Com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
I amb Juanfran Ballesteros. Què tal?
Hola, bona tarda. Com estem?
Primer us vull preguntar com us va néixer la idea de crear aquesta escola de direcció davant de Badalona.
Pues mira, va ser aquelles coses que surten de repente. Anàvem amb el cotxe, que jo estava portant-lo cap a l'aeroport de Barcelona, perquè ell havia vingut a fer una masterclass a la Banda Sinfònica de Badalona. Amb la idea aquesta que tenim d'obrir la banda al màxim possible, que vingui gent de fora a portar talent, no?, i a seguir formant els músics. I vam fer un masterclass de direcció, ell va venir, va anar molt bé, la veritat, van venir 3 o 4 alumnes, va ser una experiència molt bona per la banda, i quan estàvem tornant, pues comentant, anant cap allà, ens va sortir la idea de, ostres, pues, ha anat molt bé, la veritat és que ha funcionat, no necessitem massa infraestructura, igual podíem idear fer una cosa, però en lloc de fer només una masterclass, pues fer durant tot l'any un curs, i així va ser, no? Juanfran, tu què dius?
Sí, bàsicament va ser una idea espontània, però sobretot també d'alguna forma per la necessitat de crear un espai formatiu de direcció específicament de banda, perquè hi ha molta formació en general d'orquestra, de cor, de banda també cada vegada hi ha més formació, però a Catalunya no hi ha un focus important de direcció de banda i, per tant, bueno, aquesta idea loca s'ha conformat en una realitat.
I per què considereu que ara era el moment idoni per posar-la en marxa?
Pues mira, però jo, en el meu cas, per algun comentari que va fer un dels alumnes que va fer la masterclass, que es va comentar que era una pena que aquí a Catalunya, sent que hi ha una emergència de bandes i de gent, no?, que se vol especialitzar en la direcció de banda, seria una pena no fer-ho, no tenir un lloc on començar a estudiar-ho. I comentant-ho van dir, pues mira, creiem que és el moment, no? Perquè és veritat, a Catalunya ara està havent moltíssimes bandes que s'estan creant i hi ha molta demanda de músics que se volen especialitzar. Així que ho van fer així, sí, sí.
I Juan, què diries que diferencia una direcció de banda de la direcció d'altres formacions musicals?
Doncs, en principi, el fet de dirigir és exactament el mateix, és a dir, és dur el ritme, és fomentar la musicalitat, és estimular a l'intèrpret, però sí que hi ha una diferència en quant a lo que és el formato propi de la banda, és a dir, és una formació eminentment amateur, vull dir, no vol dir que no hi hagi cors amateurs, orquestres amateurs, però es dona una circumstància molt particular en la banda, i és que conviuen músics professionals amb músics amateurs. Per tant, la diferència més important seria el tractament humanístic de la direcció, que és una mica una de les assignatures fortes que tenim a l'escola, que per cert, bueno, podem comptar amb l'escola per la gran col·laboració del Conservatori de Municipal Professional de Badalona, de la Banda Sinfònica Badalona i de la Federació de Bandes de Catalunya que em recolzen. Per tant, aquesta, diguem, idea és reforçar la part humanística, que és el que determina, no?, el com tractem els músics, com us comuniquem amb els músics, més enllà de la part musical, que òbviament és el primer.
El programa docent es basa en quatre eixos principals. Ens el podeu explicar, més o menys?
Pues mira, el que estàvem parlant, vull dir, hi ha una part tècnica, evidentment, vull dir que és igual com orquestra, el fet de com portar el ritme, com donar una entrada als músics, com fer tota la part, diguéssim, tècnica perquè els músics que entenguin bé la partitura. Després tenim una part, diguéssim, que és la psicologia d'assaig, que la psicologia d'assaig és això, és contractar amb músics que són professionals a la vegada i són amateurs, no? Tenim gent que està treballant d'una manera professional front a altres que venen de treballar d'on sigui, a les 7 o les 8, no? I s'incorporen. Llavors, com unir això, no? Després tenim una altra part, que és anàlisis, fem uns anàlisis de partitura perquè tots els directors i les directores aprenguin bé el que hi ha a la partitura i puguin explicar-ho bé. I després tenim una part de màrqueting, que això ja s'encarrega més al Juanfran.
Sí, bueno, a veure, vivim en un món absolutament comercial, no? I evidentment no només hem de ser uns grans músics, hem de ser uns grans directors, sinó que aquest talent que podem forjar, que podem d'alguna forma crear, que podem edificar i que, amb la formació, si llavors no som capaços de transmetre-lo, no som capaços de vendre-nos, no?, d'alguna forma, o bueno, si pot ser el verbo estar una mica manit, però podem parlar més d'oferir-nos, no?, de que el món sàpiga quin és el nostre talent, doncs sense aquesta part de màrqueting i de comunicació, evidentment, en aquest món tan competitiu ho tindríem més complicat.
Ara una pregunta per tu, Miquel. Sí. Quin paper juga la Banda Sinfònica de Badalona en aquest projecte?
Pues és una part importantíssima. Vull dir, sense la banda no podríem portar a terme aquest curs, perquè a dintre del que tenim el programa sempre volem acabar cada un dels trimestres amb una pràctica amb la banda, no? Que els alumnes, evidentment, tinguin aquesta part, diguéssim, més tècnica, no?, o més de treballar amb el piano, però clar, si no tens una formació en la que després practicar, no serveix de res. Clar. Llavors oferim, pues, cada trimestre el fet de que la banda estigui allí perquè puguin practicar. I també per la banda és bo perquè així coneix altres directors, clar, altres maneres de fer, i s'enriqueix.
Aquest curs l'heu inaugurat amb quatre alumnes, sí, diguéssim, i com ha estat el primer contacte amb ells?
Pues la veritat que força bé, no, Juanfran?
Sí, bàsicament, molts d'ells ja van venir en aquell primer conato, aquella masterclass que van fer, que llavors va derivar en això, i llavors també hem de dir que ens ha ajudat també la Federació de Bandes de Catalunya, que ha fet difusió, nosaltres també a través de la nostra pàgina web, escoladedireccióbadalona.com, i bueno, i d'alguna forma fem-nos eco d'aquesta necessitat que ha hagut de la gent de formar-se, no?, en direcció de banda. I que, bueno, el que volem fer és no només, pues això, aquests alumnes, formar-los en el fet de direcció, sinó també de l'emprendeduria, és a dir, que ells mateixos puguen crear el seu projecte bandístic, que puguen crear el seu entorn musical, i bueno, i l'experiència fantàstica, perquè gent, alguns d'ells ja havien dirigit, altres no, però bueno, la veritat és que molt contents amb la dedicació i amb la passió, no?, amb la que estan acudint a les classes.
Quines considereu que són les qualitats que hauria de tenir una persona que volgués dedicar-se a dirigir bandes?
Jo crec que la primera és la passió, no?, i el fet de que li agradi la banda i que l'estimi. Sense aquestes dues no vas a cap lloc, no? Perquè la veritat és que dirigir una banda és una feina dura, és molt dura, necessites molta dedicació, i si no et mou aquestes ganes a dintre és força complicat.
Efectivament, és una barreja entre formació i passió, i sobretot saber adaptar-se als canvis socials, no? El món bandístic no té res a veure amb com era 25 anys, però ni tan sols fa 10 anys, i segurament en 2-3 anys serà un paradigma diferent, vull dir, hem de tindre una gran cintura, no?, a l'hora de poder-nos adaptar als canvis socials que evidentment també afecten a la banda.
I creieu que aquesta escola pot contribuir a prestigiar encara més les bandes musicals dins del panorama cultural català?
Jo crec que sí, no prestigiar les bandes, sinó també inclús el conservatori. El fet que el conservatori d'aquí de Badalona estigui amb nosaltres, no?, i tinguem un conveni amb ell per oferir aquest curs, també jo crec que li dona aquest prestigi de dir de ser el primer conservatori de tota Catalunya que està oferint aquesta especialitat, no? Nosaltres en principi estem per això, per aportar aquest grane de sorra per donar-li prestigi a les bandes aquí en Catalunya i evidentment a la música, a la cultura i en tot el que puguem a Badalona, sí.
Juan, des del punt de vista de la gestió i el màrqueting musical, quin impacte creus que pot tenir aquest projecte per a Badalona?
Bueno, lo primer de tot és el fet de crear eines, de crear nous espais, sobretot de pensament, no? Perquè moltes vegades deim que la banda, més que dirigir-la, se construeix. És a dir, hem de construir entorns socials i entorns culturals redundants. És a dir, a lo millor un alumne nostre no va dirigir la banda sinfònica de Barcelona, qui sap, ojalà que sí, tant de bo seria, no? Però a lo millor sí que pot crear un petit grup de cambra o pot parlar amb músics, companys del Conservatori de Badalona i crear un petit ensemble. I tot això al final jo crec que contribueix a fer un teixit cultural, musical, més ample i sobretot fomentar la reflexió sobre la música. Evidentment, el món bandístic, com hem dit, és eminentment amateur, però això no vol dir que no tingui un impacte en la cultura. A Catalunya hi ha una gran implantació doncs, de les cobles, l'orquestra té també molta implicació o molta formació i força a Catalunya, i el món coral, evidentment. I crec que la banda pot contribuir, sobretot des de Badalona, a millorar aquest espai cultural en general.
L'escola obre les portes a tothom i com es preveu arribar a nous alumnes i fer créixer el projecte?
Pues de moment nosaltres el que estem fent és amb aquesta part que tenim de conveni amb l'Associació de Musicals de Catalunya. Tenim parlat amb ells que periòdicament ells faran una mica de crida via mails, avisant de la resta de bandes, posant publicacions a la seva pàgina web. Nosaltres també, a través de la nostra pàgina web, estem allà intentant, no?, fer que vinguin més alumnes. Però jo crec que una part molt important és el dia a dia i el bon treball, no? Si nosaltres anem fent un bon treball, si nosaltres estem ensenyant tot el que tenim al nostre abast, al nostre alumnat, perquè estiguin a gust, perquè estiguin bé, perquè tinguin eines necessàries per avançar, no?, en aquest musical, món musical, jo crec que també el boca a orella farà moltíssim i farà que vinguin més alumnes també.
I podria atraure estudiants d'altres territoris?
Sí. De fet, teníem una, no?
Sí, de fet, teníem una alumna que finalment, sí, que se matricularà l'any que ve perquè no era quadrat, que venia de Noruega. O sigui, sí. Una cosa molt loca, no?
Molt curiosa.
I bueno, sí, perquè, bueno, evidentment estem connectats, bueno, pues, evidentment Catalunya dona per molt, no? Mm-hmm. Per molt alumna que vulga, o que dirigeix, o com he dit abans, que vulga crear el seu espai. Ah. Bueno, i avui en dia tens unes comunicacions fantàstiques, per tant, sí que està obert, evidentment, a qualsevol persona que vulga col·laborar, que vulga estar, i serà benvinguda. Si venen de Noruega, poden venir de qualsevol lloc.
De qualsevol punt, sí, sí.
Sí. I ja, per anar acabant, us vull preguntar que quins objectius us agradaria haver assolit quan arribi el primer aniversari del projecte?
Juan Frank, què et sembla? Comences tu?
Bueno, vale, venga, así ya concluyo esto. Bueno, sobretot, donar una visió diferent de la banda, és a dir, dignificar la banda, perquè moltes vegades sembla que no només tenim que dignificar la banda de cara al món exterior bandístic, sinó que crec que ho hem de fer des de dintre, perquè donem per bo moltes coses. Jo crec que una de les coses que el ser humà té com a mancança és que se sol creure tot allò que pensa, no? I crec que hem de rompre una mica aquesta cristal·lització del pensament i que els propis alumnes, que molts d'ells venen del món bandístic, que dirigeixen, que han tocat, etc., que veiguen que la banda és molt més, que cal una reflexió, que cal un canvi important i que només des de dintre serem capaços d'empoderar-nos, no?, com a món bandístic, i sense esperar que ningú des de dalt o des d'un costat o de d'on sigui ens solucioni les coses. Evidentment, tenim que fer-nos mereixedors també, mereixedors de qualsevol tipus de, no sé, subvenció, ajuda, patrocini, etc., però crec que ha de començar per nosaltres i per creure-nos lo que hi som. Mm-hmm.
Miquel?
Sí. Bueno, jo el que ha dit Juan Fran afegiria també el fet de que per a aquest, fer aquest camí ja estem pensant en grans noms en la direcció de banda aquí a Catalunya o arreu, no? Que vinguin pues, també a aportar el seu talent, a aportar la seva visió, a fer xerrades, perquè no... i una mica a globalitzar aquest món de la banda que, com bé ha dit Juan Fran, està una mica estigmatitzat, no? Perquè es pensa que és una cosa com molt de carrer, com molt de poble, com molt així, no? I realment aporta una part cultural, crec que molt important, no? Mm-hmm. I aquesta seria la idea.
Molt bé, doncs Miquel Arrué, director de la Banda Simfònica de Badalona, i Juan Fran Ballesteros, especialista en gestió de formacions universitàries i màrqueting musical. Un plaer haver-vos tingut aquí connectats amb nosaltres.
El plaer ha estat meu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Anna. Fins aviat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, temps ara per fer una ullada a l'actualitat esportiva i el que ens deixa principalment futbolísticament parlant la jornada, la última d'aquest cap de setmana pel que fa a la competició domèstica. Saludem els nostres tertulians, Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda, Carme.
També saludem a Raül Chao, periodista des de Sabadell. Com estàs, Raül?
Molt bé, bona tarda, com anem?
Molt bé. I avui saludem el nostre guru particular, l'Eduard Pomares, soci del Barça, culer de Socarrel. Eduard, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Bueno, gràcies per l'adjectiu. No sé si prendrà molt bé o no.
Benvingut de nou.
Però bueno, de tota manera, gràcies. Eh?
Bé, ens deixaràs...
Li hem de fer una pregunta.
Ah, vinga, la que vulguis.
Quan tornarà el Barça al Camp Nou?
Això s'ho pregunta ell també, em sembla.
Això també m'ho pregunto. Ja en parlarem després d'això.
Ostres.
Ja en parlarem després.
Sí, és veritat, perquè segurament que heu vist aquestes imatges que ronden per totes les portades dels mitjans de comunicació. Imatges, un ampli reportatge dels vestíbuls, dels accessos, de pràcticament tot, no? Donant una molt bona impressió i sembla que anunciant la imminent arribada del públic a l'estadi. Ja ho veurem. No sé si serà
tan imminent.
Jo mínim,
total de temps, escoltant-ho, sí, que ja no em refio.
Sí. Jo mínim, fins novembre, no ho veig impossible. És a dir, sobretot pel tema de les entrades. És a dir, jo crec que la zona de la gespa estava superbé, la zona dels vestuaris, però la zona de l'entrada jo encara veig una mica difícil, no? Però bueno, a veure què tal. Però bueno, des de la primera idea, que era de començar el mes d'agost, estem ja gairebé, bueno, avui és la tardor gairebé, i en una setmana estem a l'octubre, doncs més o menys jo crec que ens anem al novembre en el millor dels casos. Però bueno, és una de les coses surrealistes, no? Una més.
Mira, si voleu, comencem pel tema i així ja...
Ens ho traiem de sobre.
Sí, entrem sí. En matèria, però sí que és veritat que...
Li agradaria la porta, també.
La Sagrada Família, encara està pendent, però això doncs li va al darrere.
És un duel.
La reconstrucció, sí. De,
compte amb la remuntada de la Sagrada Família.
De l'Spotify.
Compte, eh?
Com a soci, Eduard, no sé si us sentiu una mica marejats després de veure tot els canvis de dates, de veure totes aquestes complicacions que estan eternitzant la tornada al Camp Nou.
Aviam, més que marejat, jo em sento fins i tot un pèl enganyat. No pròpiament per haver sentit mentides, sinó per no haver sentit la veritat, que a hores d'ara encara no sé quina és. Tu el que no pots fer és anar anunciant un fi d'obra quan no depèn de tu. Per tant, estem parlant que és una obra monumental. aleshores anar avançant aquests tempos. Per una qüestió econòmica, perquè no oblidem doncs, que el Barça està asfixiat econòmicament. Aleshores, ella ha de vendre que ja estem a punt, perquè existen els temes dels palcos VIPs, és això per anar activant palanques, però la realitat és que és una obra, jo el vaig veure recentment al camp, i sí que hi ha algun accés, sobretot el del Gol Sud, que ja està pràcticament acabat, el que és l'accés del cementiri de les Corts, el que baixa del que té Tres Rocía, allò jo crec que encara li queda per bastant de temps. Mm. Una altra cosa és el camp. El camp sí que realment ja va fent patxoca, però el que són els accessos i això, tinc els meus dubtes.
Clar, perquè després hi ha una altra història i són aquests darrers capítols, també marejant la perdiu de si es jugarà aquí, si es jugarà allà, que si l'estadi de Montjuïc, que si el Johan Cruyff, i una temporada que ja ha començat, m'imagino que per vosaltres, pels socis, a nivell d'abonaments, tot això encara està pendent,
mira,
no?
Mira, nosaltres, jo, i això parlo personalment, és un desgavell. És a dir, jo el dissabte vaig rebre un correu dient que podia accedir a les entrades del dia del PSG, però que només tenia de temps el 20 i el 21, o sigui, en cap de setmana. Mm. I si no, ja passaven a la venda pels altres socis. És a dir, el 20 i el 21 eren pels 16.000 i pico de socis que teníem a l'abono de l'Estadi Olímpic, i aquests tenien prioritat. Però en lloc de posar-t'ho un dijous o un divendres, que tu estàs al cas i això, t'ho posen un dissabte a la tarda, que tu pots mirar el correu o pots no mirar-lo. Yes. Entres en aquell correu i la pàgina es penja al minut 2.
Però ara, o sigui, però ara, per exemple, a l'hora de poder assistir a un partit, com ho heu de fer? Heu de treure una entrada puntual per aquell partit?
Sí, bueno, primer has de rebre un correu del Barça, perquè si tu entres a la pàgina web del Barça i no et pots arribar a identificar com a abonat de l'Estadi Olímpic. O sigui, jo amb la meva clau i el meu PIN puc entrar com qualsevol altre soci del Barça, sense discriminar si tens el passe de l'Olímpic o no. Per tant, els que tenim el passe de l'Olímpic rebem un correu del Barça i a partir d'aquí s'activa la maquinària. Però si tu prèviament no reps aquest correu, tu no pots fer res, ni demanar res. Per tant, sempre anem a última hora. Anem a última hora.
Ja, ja.
I aquests partits que s'estan jugant al Joan Gamper, doncs exactament igual. És a dir, jo al partit del València de la setmana anterior sí que hi vaig anar pagant un preu que no l'hagués pagat, també us ho dic, i com que ja hi vaig anar el dia del València, ja no em permetia anar el dia del Getafe, perquè com que té una capacitat de 4.000 per l'aforament, són 4.000 persones,
sí.
Tenien prioritat els 16.000 socis, o jo tenia que deixar l'espai a la resta, als altres 8.000 socis restants.
Bueno,
què va passar? Que el soci no va treure les localitats, i a l'últim dia, el divendres o dissabte, rebo un correu que tinc tribunes disponibles a 78 euros.
Per anar a veure el Getafe.
Per anar a veure el Getafe, dic, doncs no hi vaig.
Gran partit.
No hi vaig. Però per què? Perquè jo vaig mirar el dia del Paris Saint-Germain i pagaré 15 euros per veure el Paris Saint-Germain.
Això,
com vols que pagui
això,
78
sí.
Per veure el Getafe?
Sí. Això és un descontrol, però és que a més, comunicativament, us ho pregunto al Raül i al Miqui, això sí que està sent un despropòsit, a part del que sí. Ens comentava l'Eduard.
Bueno, la paraula és una xapuza, no? És a dir, crec que és la paraula més clara. És que el que està dient l'Eduard, no vull saber el que va pagar del dia del València, però més o menys, és a dir, potser en els dos partits qui va tenir la sort de poder anar potser són 140 o 150 euros. L'abonament del Barça de l'any passat, que eren 400. És a dir, que estem dient que per dos partits...
Jo t'ho dic, Miqui. Jo vaig cagar del gol, d'un gol segona graderia.
És el Raül, és el
Raül. Perdona, Raül. Jo vaig pagar de tota la temporada 280 euros. A mi cada partit del Barça em sortia per sota dels 10 euros.
I és que aleshores que estem parlant que per dos partits és gairebé la meitat del teu abonament de l'any passat.
Evidentment.
És una vergonya. Jo
al València vaig pagar 43 euros del gol. El gol darrere la porteria, perquè el tribuner valia 100 i pico d'euros, dic, jo no gasto 100 euros per anar a veure el València.
Com
tampoc me'ls gasto 78 per anar a veure el Getafe.
És que pagant 100 euros com a mínim t'haurien de donar una entrapada per Nil Ibèric, és a dir, és que...
I un pitxí? No, però escolta'm, és que és lamentable també el tema dels preus. O sigui, que estan... anava a dir una paraula que comença per P, Jan, el soci,
sí,
i a sobre, doncs, a sobre, sí, preus horribles, prohibitius.
Però són,
o sigui,
preus,
no sé,
prohibitius, i això l'únic que fan és que quan tu vas o a l'Estadi Olímpic o al Johan o on sigui, tots són estrangers. Per què? Perquè tant els pots pagar 40 que 70 que els 950 que demanaven ahir per una cadira VIP, per veure el Getafe, 950 euros.
Bueno, per veure el Barça, el Getafe, no crec que...
Bueno, però a veure si m'entens. No, sí, sí, però sí, tu sí, vas a veure un Barça-Getafe. Sí, vale, sí. Si et foten un càtering i això, però jo per 950 euros em foto un sopar de collons.
Deixeu-me que recuperi... Digues, digues, Raül.
I després hi ha l'altra manera de veure-ho, és a dir, el Barça aquest any, el més normal de tot sigui que utilitzi tres estadis, és a dir, a Montjuïc, que encara no han posat la gespa, perquè, clar, va haver-hi un concert fa poc i aleshores han necessitat un temps abans de posar la gespa. La setmana que ve crec que és quan volen intentar ja utilitzar el Camp Nou, a dir que el Montjuïc, pel dia del PSG?
El dia del PSG sí, però el diumenge no, perquè coincideix amb el pirotècnic de la Mercè.
Clar, és a dir, aleshores és diumenge...
Però han avançat l'horari del partit a...
Sí, però Carme, si el partit comença a 6:45, el partit acaba a 8:45, i tots els accessos de Maria Cristina estan tots tallats. O sigui que a l'Olímpic, ja us dic jo, que el dia de la Real no hi juga. Tornarem a anar
al Sant
Joan d'Espí, clar.
Però aleshores és això el que volia dir, és a dir, en una competició com la Lliga, que posa molts impediments a la meitat dels clubs petits i mitjans, per què està deixant fer el que està fent el Barça? Dir, perquè
no, no, jo amb això estic d'acord amb vosaltres, eh? Jo amb això estic d'acord amb vosaltres, eh? Vull dir, el Barça en aquest moment té un tracte de favor per la federació perquè és el Barça, però sí, qualsevol altre equip li diuen que nanai. Què li ha passat a l'Europa que ha pujat de categoria?
O el Girona l'any passat a Europa amb les grades supletòries, és a dir...
Per exemple, perquè és el Barça i el Barça genera el que genera, sí, i a la Federació i a la Lliga i a tothom, doncs li interessa el Barça.
És que és però això, que no, estan, tal qual.
Que entre tots ho estan portant molt malament, també us ho dic. I com a principi, bueno, com a afectat, entre cometes, si m'enteneu.
Vinga, aprofitaré una reflexió que va fer la temporada passada a l'Eduard, que per això segurament no s'ha de ser gaire gurú, però que tu te l'ensumaves i segurament el temps et donarà la raó. Encara no ho sabem del cert, però tu vas apuntar la temporada passada, Eduard, que segurament quan tornéssiu al Camp Nou el preu dels abonaments pujarien, sí, considerablement.
Bueno, això ho vaig dir fa dues temporades, perquè aquesta ja és la tercera de Montjuïc. Per tant, són dues temporades completes que hem estat a Montjuïc pagant a l'abono. Si no recordo malament, jo vaig comentar-ho en un dels programes.
Sí.
La idea inicial del preu de les entrades era el doble del que realment estem pagant, perquè vam veure que amb els preus inicials em sembla que es van afegir 7 o 8 mil socis i van tenir que reduir els preus. Mm. Però jo ja vaig avançar en aquest moment que el Barça aprofitaria el moment que l'espot hi sigui acabat per fer una pujada a nivell el preu del nivell de les entrades que està en Europa. O sigui, jo també ho entenc. O sigui, el Barça és el club més barat del món. Perquè fins a l'última temporada del Camp Nou jo vaig pagar d'una tribuna 1.100 euros. Que si vas a mirar surt a 30 euros per partit. No hi ha cap equip d'Europa que per anar-lo a veure tu paguis 30 euros.
Bé, doncs estem parlant, evidentment, de preus, estem parlant del Barça, però quan parlem de futbol femení, segurament aquests preus ja no tenen res a veure. Parlem de la Champions, perquè hi ha hagut el sorteig per l'edició d'aquesta temporada, que recordem, per aquells que s'hagin despistat, que el format serà el mateix que en la competició masculina. Jo us pregunto, us sembla que també és una bona idea incorporar aquest nou format a la Champions femenina?
Sí, sí, no,
sí, perquè trigaven.
Un any, han trigat un any.
Sí, és allò experimental, no? A veure com va, si funciona, i si funciona, doncs també a la categoria femenina. Jo crec que s'hauria d'haver posat des del primer instant a les dues competicions, i si no funcionava, doncs treure-ho, no? Però jo crec que, com sempre, doncs experimental, i després doncs ja per tothom, no?
Bueno, jo crec que és un encert, no? Perquè sí? Crec que ha funcionat bastant bé amb el futbol masculí. Ho parlàvem la setmana passada, és a dir, que dona intriga fins al final i, a més, que un equip que pugui quedar al 15è com el PSG pot guanyar finalment la Champions, com va succeir la temporada passada. Aleshores, crec que és un format atractiu i que veus, per exemple, els partits contra del Barça, que ha de jugar contra el PSG, és a dir, que no són rivals fàcils com anys anteriors, que sabies que jugaria contra un equip top i ja està, i la resta podien jugar amb el Barça, sí que els guanyaries, i ara és una lliga més difícil i per l'aficionat crec que és més atractiva.
Eduard, a tu què et sembla?
No, a mi em sembla el format aquest, ja em va agradar moltíssim l'any passat amb el futbol masculí, i evidentment jo crec que amb el futbol femení encara farà, si cal, doncs, que hi hagi més interès, perquè hi ha partits realment interessants. El Barça ha debutat a la Champions a casa contra el Bayern Múnich. Al final de la jugada seran els mateixos equips de sempre. O sigui, sí. Serà el Bayern, serà el Barça, serà l'Arsenal, serà el Lyon, serà el PSG. Però bueno, el format aquest doncs, sempre farà doncs, que hi hagi més competitivitat, allò no sabràs fins l'últim moment a veure qui es classifica, quants gols, vull dir, jo ho trobo molt bé.
Estem parlant que es disputarà una fase de Lliga contra 6 rivals, després els 4 primers disputaran els quarts de final i del 5è al 12è disputaran un play-off a doble partit per ocupar 4 places més. Del 13è al 18è quedaran eliminats. I després la final, que està programada per el 23 o 24 de maig a Oslo, a Noruega, el que no he aconseguit veure és l'hora de la final. Serà també a les 6?
Jo crec que sí, no? A més, el futbol femení i les últimes finals les juguen de la mateixa hora, i ara que el masculí les juga a les 6, jo crec que continuaran jugant. I el que no entenc amb el futbol femení el que estan fent amb les finals de la Champions, és a dir, traient el cas de Sant Mamés, la resta de lloc estàs molt lluny, no? És a dir, dels principals equips que puguin optar a guanyar la Champions, és a dir, PSG, Chelsea, Barça, diguem, són els Olympique de Lyon, són els equips que a priori tenen més possibilitats per poder guanyar la Champions, l'Arsenal també, i t'estàs enviant a Oslo l'any passat en no sé on, és a dir, ostres, crec que s'ha de cuidar una mica més a la Champions femenina.
Bueno, ja els hi queda més a prop amb els anglesos, Noruega, no?
Sí,
totalment, jo crec que buscaven això, o sigui, ja accedint de cervesa, no? I...
Clar, exacte, bueno, l'any passat les van fotre a Portugal, a Lisboa, però bueno, també els anglesos en Portugal també tenen un feeling especial, vull dir, no?
Ara no recordo què és el que... Ah, sí, mira, això, que és important l'aposta que es fa... a través de TV3 que tornarem a poder seguir de prop aquesta edició de la Champions, perquè TV3 doncs, donarà partits d'aquesta competició. En el cas que arribi a la final, el Barça també podrem tenir doncs, connexió directa, que també està
molt bé. Anirà bé, i així no es parla tant dels grafismes dels informatius.
El temps.
Sí.
No us ha agradat, no? O sí? A veure.
Gens.
No?
Gens.
Vaja.
Gens.
Els canvis són difícils d'assimilar. Falta una mica de temps i acostumar-s'hi.
No, bueno, però si els canvis es faran criteri no hi ha problema, però si no es faran criteri, bueno, el que funciona no ho toquis.
Ja, home, però si fas un canvi generalitzat no pots deixar uns mapes antics amb un canvi d'imatge més modern. No?
Carme, han fotut una xapussa, ho sabem.
Entre això i que en Rosa Quinta ha utilitzat avui Terrassa per...
Ah, sí?
Per parlar, per atacar el català, ja a partir d'aquí ja...
I estem, quin era el motiu?
Hem començat ben dilluns.
Quin era el motiu?
Sí, per al tema de la immersió lingüística.
Però a Terrassa, per què?
Sí, perquè diu que una persona de Terrassa, si ha de trucar a Cartagena, que ha de parlar en català, perquè... No podrà trucar a Cartagena perquè no l'entendran si parla en català. Bueno, cosetes.
Res. Us sembla que anem a la gala d'aquesta nit?
Sí. Si em permets, Carme, vull dir una cosa abans. Que parlant del futbol femení, aquesta setmana, en partit del Sabadell, utilitzen el mateix bar, no? Que és el bar aquest de low cost, que utilitzen... Que tens, cada entrenador té dos cartes, no? Per poder dir a l'àrbitre, ostres, mireu a la
Kings
League. Doncs el Sabadell, l'altre dia, el dissabte, el partit va durar 120 minuts de partit. És a dir, una pròrroga de dues parts, gairebé. Aleshores, això que és una xapuza històrica i monumental, amb unes imatges que semblaven del Movie Maker que utilitzàvem al col·le... Que perquè la gent que vegi el futbol femení que no li estranyi quan vegi que el seu club té un partit de 115 o 120 minuts, perquè és a dir, crec que la Federació Espanyola, la FIFA o qui sigui, doncs home, una mica de carinyo, que sé que són les segones lligues o que no els interessa, però com a mínim que els partits durin 90 o 95 minuts, no els 120, perquè crec que és impossible i inassumible.
I és un Windows 2000 server, perquè es penja tota l'estona.
Sí, sí, d'acord. És que qui pugui veure algun partit que també donen per Esport 3 o per qualsevol lloc, és a dir, que fliparan, és a dir, perquè els partits duran dues hores. Sí, sí.
Mare meva, escolteu, això que us comentava, la pilota d'or que organitza France Football i que aquesta nit lliurarà els guardons corresponents a la 69a edició. Teniu clar on anirà aquesta pilota d'or o teniu dubtes?
Jo tinc molts dubtes tant al masculí com al femení. Si m'hagués de mullar, jo no a qui crec que li donaran, sinó jo al masculí jo li donaria a Vitinha i en el femení jo li donaria a Alexia Putellas. És a dir, jo crec que serien les meves dues cartes.
La tercera?
Aquí crec... Sí, la tercera. A qui crec que li donaran? Jo crec que li donaran a Dembélé i a Mariona Caldentenc.
Sí, sí. Sí. Jo estic d'acord també. Jo per mi sí.
Jo també el signo,
Sí. Coincidiu.
Jo per mi sí. Segons el criteri que porten els últims anys, a veure, normalment la pilota d'or és el millor futbolista. No el millor futbolista que juga amb l'equip que més títols ha guanyat.
Clar.
Clar. És a dir... Però... Perquè Vitinha va guanyar en Portugal, va ser dels millors, és a dir, va fer un...
No,
i amb el PSG va ser dels millors.
No, no, a més a més... El Vitinha és el cor del PSG, vull dir, li treus el Vitinha i no...
Home, doncs per aquesta mateixa regla de 3 podríem afegir molt tranquil·lament en Pedri.
Sí, el problema de Pedri és que a nivell de títols no va poder optar a la Champions i la final la va perdre contra Portugal de Vitinha, no? És a dir, però s'imagina't, si el Barça hagués guanyat Champions i la selecció, doncs seria Pedri, perquè Pedri ha sigut el millor jugador del Barça. És a dir, és que el nivell de Pedri de les dues últimes, bueno, de la darrera temporada i el que portem d'aquest any és un nivell que es pot comparar amb els grans migcampistes de la història del Barça, perquè és una exhibició o reexhibició.
Sí, però jo recordo que recordo que el 2010, quan va guanyar no sé quina pilota va ser el número del Messi, tant el Xavi i l'Iniesta, que van quedar segon i tercer, venien de guanyar el Mundial.
Sí. Per mi aquell any era de Xavi. Per mi aquell any era de Xavi. I...
O Xavi o Iniesta.
O Iniesta.
Tampoc se la van emportar.
Sí, però recorda que Iniesta va estar lesionat durant gairebé part de la temporada i tal, però per mi era de Xavi. Però bueno, ja sabem que aquestes pilotes d'or i aquestes coses van per marques i era o Messi o Cristiano... Home, i ara doncs...
I Cannavaro el 2006, no?
Exacte, sí.
Cannavaro el 2006, sí. Ja em direu quin jugador...
Heu obert un meló aquí que tela,
Interessant,
sí. Clar, sí.
Aquest any amb el futbol femení, és que és molt difícil, perquè clar, a nivell de... Pot tenir l'Arsenal, una jugada de l'Arsenal pel tema de la Champions, però clar, és a dir, una jugadora de l'Arsenal que pot ser la millor jugadora del món, és a dir, si qualsevol persona que vegi futbol femení pot identificar perfectament quines són les 2-3 millors jugadores del món, i Alexia i Aitana estan un pas per sobre de qualsevol altra, però clar, aquí té un paper fonamental Mariona, perquè va guanyar la Champions i va ser de la millor jugadora de la temporada amb l'Arsenal, però clar, després van perdre la final de la Eurocopa davant el Regne Unit, no? Aleshores, a veure què acaba passant. Les altres temporades ho teníem molt clar, que era o Alexia i després Aitana, i ara aquest any és més difícil, no? És a dir, a veure què acaba passant.
Montse Tomé li poden donar el pilota d'or.
Sí.
Escolteu una cosa, entrenador, hi ha entre els candidats a Hansi Flick i, evidentment, doncs,
Luis Enrique.
Qui se l'emporta?
Luis Enrique.
Lucho, no? Jo crec que
Luis Enrique.
No.
Sí.
Sí?
Sí. Luis Enrique, sí, home, jo tinc ganes de veure aquest discurs tan amable que farà quan...
Ah, però podrà, anirà a recollir el...
No, perquè tenen partit.
Ah, per això, és que juguen amb l'Olímpic de Marsella, és veritat.
L'únic jugador del PSG, clar, l'únic jugador del PSG que estarà allà és Dembélé, perquè està lesionat, és a dir, però en un equip sempre fan la mateixa foto històrica dels 11 millors jugadors, sí. Que del PSG doncs entenc que estarà Nuno, Kraf, Vitinha, Dembélé i no sé si algun més, és a dir, perquè per mi Fabián podria estar perfectament en aquesta línia, doncs no podrà estar cap d'aquests jugadors i només estarà Dembélé a caso de la lesió. Aleshores crec que la pluja d'ahir, que va afectar gran part de Catalunya, també va afectar part de França i va obligar a suspendre el clàssic del futbol francès, no?, amb l'Olympique de Marsella contra el PSG.
Sí, sí, i era tema de debat, a França, o sigui que estaven contents.
Perquè més coincideix amb hora, coincideix a l'hora, és a dir, perquè el trofeu, la pilota d'or, crec, juraria que comença a 7, no?, o 7 o 8.
Comença partit... abans el partit, diria, i després la gala, però sí, se solapen.
Això.
Sí, se solapen. El que pràcticament també es poden solapar són les jornades de Lliga de la competició domèstica, de la primera divisió de futbol, perquè justament avui no hi ha partits, no, diria? O...
No, avui no, però ja demà no, ja demà i divendres sí. Ja. Sí, demà juga el Madrid, juga l'Espanyol contra el València, juga correcte. El Girona a Sant Mamés, juga el Girona a Sant Mamés.
Correcte.
Clar, que és que posem-nos en el cap del Girona, és a dir, si el Girona no guanya Sant Mamés, possiblement Michel s'estigui jugant, que no, ell no té la culpa, el seu futur davant el divendres davant l'Espanyol.
Té solució? Veieu possible revertir aquesta situació del Girona?
Jo ho veig difícil.
No, jo la veig molt complicada, la situació, perquè és... O sigui, imagineu-vos una mica, posant-nos en cronologia, o sigui, ja l'any passat el projecte aquest estava molt, molt desgastat, estava molt... molt tocat. I aquesta temporada ja amb les crítiques de Mitchell, jo crec que ja deixava clar que la temporada seria molt i molt complicada. I no sé, aquí com sempre es trenca la corda, es trenca sempre pel mateix lloc i a més recordem que Mitchell li queda només el que resta de contracte, de temporada, perdó. Mm. No té més contracte, per tant, si l'any passat doncs, li restava un any de contracte i potser no es prenia cap decisió i anàvem amb el tema Champions, jo crec que l'any passat ja va ser un desgast important.
El problema és la direcció esportiva, és a dir, no pot ser que estiguis a mitjans d'agost i no hagis fitxat a cap jugador, que estigui esperant a que et doni el City quan t'ha donat dos jugadors, que sobretot el central Víctor Reis, que està molt verd encara, és a dir, està verdíssim, que fins a l'últim dia de mercat no tens un davanter en condicions, perquè fins ara el millor davanter és Estuani, que té 50 anys. Crec que s'ha anat Miguel Gutiérrez, un lateral esquerre, l'únic lateral esquerre que tens l'any passat, i tornes a portar un lateral esquerre, és a dir, no tens recanvi, el mig del camp està molt buit, la línia de defensa està molt buida, falten crec que moltes posicions i és un problema gran, i a més aquesta setmana, un partit que 48 hores gairebé, visites Sant Mamés, un dels estadis més complicats, i visites a l'Espanyol en un gran moment de forma que va poder competir de tu a tu contra el Madrid i l'anterior cap de setmana.
Doncs el Barça que jugarà al
Oviedo.
Sí, al Tartiere.
Dijous.
Al Tartiere, dijous a dos quarts de deu, no?
Dos de deu.
Sí. Molt bé, doncs ni Gavi ni Fermín, eh? Ja comencem a tenir la infermeria amb inquilins. Però vaja, a veure com va evolucionant tot. Fermín, tres setmanes...
Fermín
i Gavi...
en el seu millor moment de tot, és a dir, Fermín estava en un moment superstar, una pena, sí.
Molt bé, senyors, doncs ho deixem aquí, gràcies als tres, que vagi molt bé la setmana.
Vinga, gràcies.
Igualment, bona setmana a tots i totes.
Adéu-siau.
Adéu.
Sing FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
per tu.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.